xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Acord entre Esquerra Republicana i el Govern Central per perdonar de 7.000 milions el deute que té Catalunya amb l'Estat. Això representa el 22% d'aquest deute pendent amb el Fons de Liquiditat Autonòmica, el FLA, uns 2.000 milions d'euros més del previst inicialment. Un acord que ha anunciat avui el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras.
Aquest acord és un acord per una condonació de 17.104 milions d'euros, en concret 17.103,95 milions d'euros. Això, en termes del deute global de la Generalitat de Catalunya, és el 19,9% del deute de la Generalitat de Catalunya, i en termes de deute FLA és una condonació equivalent al 22% del deute FLA.
I la Unió Europea fa avui una demostració d'unitat a Ucraïna en el tercer aniversari de l'inici de la guerra. La Comissió ha reunit els líders comunitaris i aliats, com el Canadà, per anunciar un nou paquet d'ajudes per a armes i munició, així com un nou paquet d'ajuda energètica. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha compromès 1.000 milions d'euros en ajuda militar i la Comissió prepara un paquet energètic per a Kiev. Sánchez ha tornat a condemnar la invasió i ha assegurat que Ucraïna i Europa han d'estar presents a les converses de pau, tot plegat enmig de l'ofensiva unilateral dels Estats Units per pactar un acord de pau amb Rússia, ignorant la resta d'actors internacionals. I Ripoll recupera els exàmens teòrics de conduir i es converteix en el primer municipi a fer-ho fora de les seus de la DGT. Ripoll, Olot, Tortosa, la Seu d'Urgell i la Pobla de Segur van deixar de fer aquestes proves arran de la pandèmia. Des de llavors, els veïns del Ripollès s'havien de desplaçar fins a la seu de la DGT Girona per examinar-se. Una quarantena de persones s'han examinat aquest dilluns al matí a Ripoll per treure's el teòric del carnet de conduir. Des de les diferents administracions se celebra haver pogut recuperar aquest servei que evita el desplaçament de persones a Girona. I una quarantena de pobles de Catalunya Central participen en un projecte de la Diputació de Barcelona per dinamitzar el comerç rural. Està dotat en 600.000 euros i algunes de les accions que contempla són instal·lar armaris per recollir comandes i crear una plataforma que connecta botiguers i proveïdors de proximitat. A l'actualitat esportiva continua la lluita a 3 al capdavant de la Lliga de primera masculina en la prèvia d'un Barça Atlètic de Madrid. Els blaugranes continuen líders amb els mateixos punts que el Real Madrid i a un més que l'Atlètic. Tornem amb més notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts una setmana més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i d'aquí us parla Carme Reverte. Avui és dilluns 24 de febrer i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, comença la setmana amb tranquil·litat, amb més fresca, això sí, al llarg d'aquest matí, i també amb molta boira a les comarques del prelitoral barceloní, sobretot cap al Vallès Oriental, així com a gran part de les fondalades i planes de Girona. Fins fa poca estona hi havia una mica de boira a l'Empordà, però ja s'ha desfet. Per tant, en vista aquesta propera tarda, el temps ha de ser plàcid, tranquil i molt suau. S'anirà recuperant ràpidament la temperatura. Arribarem fins als 17 o 18 graus de màxima a molts municipis de la costa, del prelitoral, també de Tarragona o de les comarques de Ponent. I els únics núvols que ens aniran acompanyant d'una forma extensa compte seran aquests de prims que tenim a hores d'ara, però que simplement deixaran el sol esfilagarsat. El dimarts tornarem a tenir un canvi de situació, sobretot durant la tarda, arribada d'alguns ruixats a les comarques de Girona i Barcelona, i en general més núvols demà amb el pas de les hores, núvols que frenaran una mica la temperatura respecte avui. Ho seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem de refugiats climàtics i ho farem amb Lleonard Barrios, referent de l'associació Entre Pobles a Castellar del Vallès, que organitza precisament l'exposició Migració i Desplaçament de les Persones per Causes Ambientals. Acabarem la primera hora amb la tertúlia esportiva, com cada dilluns, per analitzar el que ens deixa el cap de setmana. A partir de les 5 coneixerem Josep Maria Espelta, investigador del CREAF. Continuarem amb l'espai de l'empresa per descobrir Foodlona amb Miquel Antoja, cuiner, pastisser i copropietari de l'empresa. Acabarem amb cultura i ho farem per saber com se celebra el carnaval a l'Ateneu Sant Roc amb Maria Plasencia, educadora del centre. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa, l'entitat Amics de les Arts i Joventuts Musicals, han convocat el 6è Premi de Videopoesia en Català Marta Pessarrodona, dirigit a joves de fins a 35 anys. Els treballs que es poden presentar han de ser en català i la temàtica és lliure. Les obres presentades hauran de ser originals i inèdites. Cada participant només podrà presentar-ne una. I no s'hi podran presentar els autors o les autores que hagin guanyat edicions anteriors del mateix premi. El videopoema haurà de tenir una durada d'1 a 3 minuts i presentar-se en format digital en MP4. El nom de l'arxiu haurà de ser el títol de l'obra. Es podran utilitzar recursos desenvolupats amb intel·ligència artificial, però només per aspectes concrets i no per generar la totalitat de l'obra o bé una part substancial. Es considerarà una beca de 1.000 euros per a la creació videopoètica a fi d'encoratjar la persona guanyadora a proseguir la seva tasca creativa videopoètica. El termini d'admissió de les obres finalitzarà el 31 de juliol de 2025. El jurat estarà format per Àngels Gregori, Andreu Gomila i Jordi Julià. Jordi Fernández exercirà de secretari sense vot i el veredicte del jurat es farà públic en el marc d'un acte organitzat per l'Ajuntament de Terrassa durant el mes de novembre de 2025.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'Escola d'Òpera de Sabadell de la Fundació Òpera Catalunya s'ha endut el guardó a millor iniciativa o projecte que contribueixi a la difusió de l'activitat operística als Premis Òpera 21. Es tracta dels guardons més importants del panorama líric de l'estat espanyol i ara han reconegut a una de les entitats més importants de Catalunya, l'Escola d'Òpera de Sabadell. El director de la Fundació Òpera Catalunya, el sabadellenc Jordi Torrents, es mostra així d'agraït pel premi.
El reconeixement per nosaltres serà una manera més d'esperonar-nos d'una escola que tenim la voluntat de fer-la créixer, tenim la voluntat de que es difongui el més possible doncs, en tot el territori de l'Estat i que, bé, doncs ara que enguany passa a estar gestionat per la Fundació per a Catalunya, doncs diguéssim que és un punt de partida, no? És un punt de partida i és una demostració clara del prestigi que aquesta escola nostra té.
El jurat dels Premis ha otorgat el guardó a l'Escola d'Òpera de Sabadell per unanimitat.
Gràcies, Júlia. I ara anem fins al litoral. Badalona, Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Pas endavant per a la construcció d'un nou dipòsit pluvial. L'Ajuntament ha aprovat en una sessió extraordinària del ple municipal el projecte Pla d'Actuació Integral PAI Badalona, que inclou la construcció del dipòsit del Fons 13, entre d'altres projectes. Un cop aprovat, el govern el presentarà al Fons FEDER per aconseguir subvencionar part de l'obra. El Pla d'Actuació Integral Badalona no es quedarà aquí. El govern local hi ha inclòs projectes més petits, vinculats al canvi climàtic i a la connectivitat dels barris del Gorg i el Remei, com ara la construcció d'un pas subterrani de vianants que connectarà el carrer Tortosa amb el port. La tercera tinent d'alcaldia, Rosa de l'Amo, parla d'una oportunitat única per a la ciutat.
La participació en aquesta convocatòria representa pel govern una oportunitat estratègica per a l'Ajuntament perquè permet l'execució de projectes clau que contribuiran a consolidar un model de ciutat més sostenible, resilient innovador.
Juntament al PAI Badalona s'ha aprovat un segon pla, Impuls Besòs, que recull diferents estratègies per reduir les desigualtats socioeconòmiques i millorar les condicions de vida dels barris d'Artigues, Sant Roc, Sant Mori de Llefià, Sant Adrià Nord i Sant Joan Baptista. Entre els projectes que afecten la ciutat de Badalona trobem la conversió dels baixos de la C31 per convertir-la en una avinguda metropolitana i la reforma de l'avinguda Alfons 13. El govern ha deixat clar que els dos plans d'actuació integral tiraran endavant encara que no s'aconsegueixi la finançació del Fons FEDER.
Gràcies, Anna. Seguim al litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Lluís Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. La Fundació Espigolador s'ha inaugurat el nou centre de producció de l'empresa d'inserció en marxa des de l'any passat i que dona feina, de moment, a unes 24 persones en risc d'exclusió social. Elles són tan sols una de les peces d'un engranatge d'economia circular que lluita contra el malbaratament alimentari i amb un projecte que està plenament consolidat al municipi. Escoltem Mireia Barba, responsable de la Fundació Espigoladors.
Després de 10 anys hem consolidat un model a Catalunya i quin és el futur? El futur és continuar 10 anys més a la brava, també doncs, replicant i transferint coneixements. Si això està funcionant aquí i té un impacte real, econòmic, ambiental i social, per què no fer-ho en altres llocs? No? Per què no fer-ho créixer? Doncs aquí a Catalunya, fora de Catalunya, i a qualsevol ciutat del món passa doncs, que es llencen aliments, hi ha gent que s'alimenta d'una manera poc saludable i hi ha gent que, doncs, que no té feina.
Durant l'any passat, cada persona va malbaratar uns 21 quilos i mig de menjar a casa, segons un estudi encarregat pel Departament d'Agricultura. Per això, des del govern català es vol acabar de desenvolupar una legislació amb què es pretén ser epicentre europeu en el reaprofitament alimentari. Escoltem Òscar Ordeig i Molís, conseller d'aquesta àrea.
Definir quines han de ser les polítiques públiques de la producció d'aliments dels propers anys i d'una manera molt clara, i també estem redactant una llei de l'alimentació, que ha de dir que apostem pels circuits curts de comercialització, com menys es desplacen els aliments, menys es perden, que els aliments que no es consumeixen doncs, que tinguin una segona vida.
Amb aquest acte Espigolador es clou la commemoració dels 10 anys de la seva fundació. També ha servit de posada de fons de l'àmplia gamma de productes que han elaborat, tant clàssics com novetats, la nova salsa a la brava.
Gràcies, Lluís, i de retorn al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. El sector del comerç i l'hostaleria genera actualment gairebé 2.300 llocs de treball a Castellà del Vallès. En concret, segons dades de l'Observatori Comarcal, són 2.260 les persones que es dediquen professionalment a un sector que va guanyant pes en el teixit econòmic de Castellà i també de tot el Vallès Occidental. Les darreres dades de l'Observatori de 2024 apunten que aquests empleats treballen per a un total de 244 empreses i es reparteixen en 1.740 treballadors assalariats i 520 treballadors autònoms. Aquestes dades de treballadors, tal com assenyalen des de l'Observatori Comarcal, aporten una foto fixa que representa el 27,4% del total del teixit productiu de Castellà. Per tant, el pes de l'hostaleria i el comerç està per sobre de la mitjana catalana, que és del 24,5%, i un nivell lleugerament superior al del Vallès, que és del 27,1%.
Gràcies, Rocío, i acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El nou servei de neteja i recollida de residus es posarà en marxa pròximament, tal com confirmava durant el ple de febrer la tinenta d'alcaldia de gestió urbana, Cristina Paraire. Després que el Tribunal Català de Contractes desestimés el recurs presentat per l'empresa Precero, el següent pas és adjudicar el contracte. Un contracte que ha aconseguit la UTE Valoriza Acciona per un període de 10 anys i un pressupost anual de 13 milions d'euros. Cristina Paraire detalla com implantaran el servei i el donaran a conèixer a la ciutat.
També el propi plec contemplava doncs, unes campanyes per donar a conèixer la ciutadania tots aquests nous serveis i, evidentment, per part de, doncs, en aquest cas de l'àmbit, ja vam dir que és un tema prou important com per poder explicar en els diferents consells de barri, així ho hem parlat.
D'entre els canvis que hi haurà amb el nou contracte, una de les apostes és la retirada dels contenidors soterrats i l'increment del nombre de containers de recollida selectiva. També es posaran en marxa compostadors comunitaris als barris allunyats del nucli urbà, com les Planes, Sol i Aire o Can Barata, i es garantirà que el servei de recollida de residus funcioni tots els dies de l'any.
Tarda, no et desconnectis. Connectat. L'any passat, més de 30 milions de persones van haver de marxar de casa seva per causes ambientals. Les migracions climàtiques són un repte global perquè la legislació, a hores d'ara, no contempla l'asil de refugiats climàtics. De tot plegat en parlem i ho fem amb el Lleonard Barrios, membre de l'associació Entre Pobles, que ha impulsat l'exposició itinerant Migració i desplaçament de les persones per causes ambientals, que actualment està voltant pels centres de secundària de Castellà del Vallès. El Lleonard Barrios l'acompanya la Rocío Gómez des de Ràdio Castellà. Molt bona tarda als dos.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Lleonard, ara explicava la Carme aquesta exposició itinerant a Castellà del Vallès. No sé si ens podries explicar com sorgeix aquest projecte.
Bueno, és un projecte que han tirat endavant una ONG de la qual jo formo part, que es diu Entre Pobles, i l'Institut de Drets Humans de Catalunya. I l'exposició és sobre gent que ha d'emigrar i desplaçar-se per causes ambientals.
Podries definir una mica més o entrar al detall sobre aquestes migracions climàtiques? Perquè tinc la sensació que la gent coneix més les migracions humanitàries, per exemple, en cas de conflicte bèl·lic, però que no som conscients que també hi ha persones, doncs, que han de marxar de casa perquè climàticament no poden continuar al seu territori.
Sí, mira, segons un informe d'Iberdrola que es pot trobar per internet sobre migracions climàtiques, aquest informe ja diu el 2022 que hi va haver 32,6 milions de persones desplaçades per causes climàtiques dins d'un mateix país, és a dir, que van haver de marxar del lloc on vivien a una altra zona del país, i això va superar el nombre de persones que es van haver de desplaçar per conflictes armats, que era de 28 milions. És a dir, que les causes de migració climàtica per sequeres, per pluges torrencials que arrasen amb els camps, etc., doncs són ja més abundants que no pas els desplaçaments o les migracions per conflictes armats.
Clar, tu has dit fins i tot que hi ha migracions en un mateix país. És que ara deies les pluges torrencials i de cop i volta he pensat en la Dana de València, no? Aquest tipus de fenomen el tenim més a prop del que ens pensem?
Mira, sobre la Dana de València, justament els hi parlo en els nois de les escoles i instituts, perquè és una manera bona d'entendre el perquè el clima en l'escalfament global està canviant. Val? I justament els hi explico que la temperatura de l'aigua a Barcelona en els últims 23 anys, des del 2000 al 2023, ha pujat potser una mica més de mig grau. I això implica una energia enorme pel que fa a la capacitat d'evaporació i també a la capacitat de l'aire calent de tenir més vapor d'aigua. L'aire calent té més capacitat de retenir vapor d'aigua sense condensació que no pas l'aire fred. Per tant, genera, sobretot al final de l'estiu, que és quan l'aigua del mar està més calenta, es poden generar núvols amb un contingut de vapor d'aigua més elevat que quan condensen doncs, provoquen pluges torrencials com la que ha passat a la Dana de València. I justament també els explico que hi ha gent que viuen a València, que viuen de camps de tarongers o de conreu, que no poden fer servir aquests camps perquè han quedat sota una capa de llot que al solidificar-se fa impossible poder-lo treballar durant un temps. Per tant, seria una causa, si una d'aquestes persones han de marxar, doncs justament d'això, de migracions climàtiques, o perquè se'ls ha destruït la casa i han d'anar a viure en un altre lloc. I això que nosaltres vivim en un país ric, on tot això, diríem-ne, no és que pugui ser solventat, però les ajudes poden arribar a molta gent. En canvi, si pensem en els desplaçats que hi ha en els països del Tercer Món, això sovint quan han de marxar amb una mà davant i una mà darrere, perquè ho han perdut tot.
Sobre aquest concepte de refugiat climàtic, de fet, els Goya van premiar una pel·lícula que es diu Mariposas Negras, que va ser el Goya a la millor pel·lícula d'animació, que hi ha una participació d'una il·lustradora castellanenca que precisament el que posen damunt la taula és aquest fenomen, no?, de la gent que ha de marxar de casa perquè hi ha, doncs, una situació climàtica, una crisi climàtica imperant. Suposo que també a l'exposició parleu d'aquesta migració, no?, del perill que afronten totes aquestes famílies que han de marxar una mica, doncs, el periple fins a arribar a un lloc segur.
Sí, home, mira, justament aquesta pel·lícula que tu em comentes està molt bé perquè parla de tres exemples. Un exemple per sequera persistent, cas de l'Àfrica, un altre exemple d'increment del nivell del mar, que això també ens està passant aquí, a Barcelona, des del 1993 fins al 2020 el mar va pujar 9 centímetres i del 2020 al 2050 pujarà 18 centímetres més, que sembla molt poquet, però és molt. És molt perquè llavors fa que totes les tempestes, etcètera, siguin més grans. I el tercer exemple que reflexa aquesta pel·lícula és sobre una era la sequera, l'altra l'increment del nivell del mar i el tercer per un fenomen d'un huracà a Centroamèrica. És un bon exemple de gent que per diverses causes, totes elles relacionades amb modificacions del clima, veuen alterada la seva vida i perden tot. I, per tant, tota aquesta gent són peribles molt complexes en funció d'on poden anar. A l'Àfrica és molt difícil que puguin... alguns arriben aquí, però molts, segons quines zones de l'Àfrica, doncs es queden al seu país de Centroamèrica i intenten venir cap aquí, igual que a l'Àfrica, i de l'Àsia també. Vull dir que els periples que passen a aquesta gent són terrorífics, i això està explicat en moltes altres pel·lícules. Siguin per gent que vulgui simplement millorar la seva condició de vida, o gent que realment ha d'emigrar perquè les condicions ambientals en les que vivien ja no fan possible.
També crec que a l'exposició parleu d'aquesta necessitat d'un canvi en les lleis per protegir a aquestes persones que es veuen obligades a deixar enrere casa seva, no?
Sí, aquest és un dels problemes més importants, perquè qualsevol persona que diríem que ha de marxar de casa... El sistema d'acollida funciona d'una manera una mica complicada. És a dir, els refugiats són, diríem, l'estatut de refugiat és un estatut que no recull les causes climàtiques. No? La gent, si ha de marxar de casa perquè són, diríem-ne, perseguits per la seva raça, per la seva religió, per les seves idees polítiques, per la seva orientació sexual... aquests sí que tenen dret a asil, perquè els països van signar una sèrie de tractats, la major part dels països del món van signar una sèrie de tractats que els obliguen, a, si estan dins d'aquesta casuística, doncs poder-los acollir. En canvi, la gent que ha d'emigrar per qüestions climàtiques no estan en cap tractat d'aquests. I, per tant, hi ha un buit legal. I hi ha una certa discussió amb això, no? Perquè si avui en dia hi ha el dret d'asil és un dret que no es compleix en molts països, doncs afegir tota la gent que són migrants climàtics dins d'aquest estoc de persones, doncs hi ha alguns juristes que diuen que seria diluir el que és realment un refugiat climàtic. Però és obvi que s'ha de fer algun canvi de llei, perquè aquesta gent no marxen de casa seva perquè volen millorar econòmicament, sinó simplement perquè no poden seguir visquent allà. I, per tant, hi ha d'haver-hi un reconeixement de la figura del refugiat climàtic.
Hem de dir que l'exposició, que, com explicava la Carme, estarà als 5 centres de secundària de Castellà, també compta amb il·lustracions de Lucy Gutiérrez. Jo voldria saber també quina és la percepció o la reacció que tenen els estudiants quan tu els convides una mica a reflexionar davant d'aquesta situació que, com bé has dit, viuen milions i milions de persones.
Bueno, trobes una mica de tot. De fet, l'exposició ja ha estat a 4 centres i ara aquesta setmana està en l'últim, en el darrer centre, que és la FEDAC, però ha estat als dos instituts, a l'Institut d'Escola a Sant Esteve i també al Casal. Llavors, clar, tot depèn una mica del treball previ que s'hagi pogut fer. A Sant Esteve tenen de bo que ja tenen un tenien un projecte que s'anomenava Projecte Refugi, i per tant els alumnes comencen a treballar ja una mica aquest tema, cosa que no passava en altres centres. I per tant aquest centre ha facilitat molt l'intercanvi amb els alumnes, estaven molt interessats, preguntaven bastant i també donaven les seves opinions. En altres centres on diríem-ne, perquè la dinàmica no tenien un projecte de centre tan, diríem-ne, proper a l'exposició per fer preguntes davant de tots els altres companys, etc. Però, en general, a tot arreu hi ha hagut sempre alguna pregunta i alguna intervenció.
I el recorregut de l'exposició, quin serà? És a dir, ara anirà a altres poblacions, perquè, esclar, és una proposta de la vostra associació, però també està organitzada per l'Institut de Drets Humans de Catalunya. No sé si també ja sabeu cap a on anirà aquesta exposició sobre les migracions climàtiques.
Sí, bueno, l'exposició ja ha estat a València abans de venir aquí i ara va al País Basc i també a Burgos. Jo sé que a tots dos llocs es farà aquesta exposició. L'exposició itinerant, òbviament, ja haurà de canviar l'idioma, perquè aquí el tenim en català, si va a Burgos no pot anar en català, i si va a Euskadi anirà en euskera, però, diríem-ne, té un recorregut llarg.
Tu també faràs aquest acompanyament de l'exposició?
No, jo només l'he fet aquí, castellà.
Déu-n'hi-do, també, vull dir, 5 centres, són molts estudiants, eh?
Bueno, sí, bueno, són alumnes de tercer d'ESO i de primer de batxillerat en l'Institut Castellà, en el Puig de la Crebre de tercer d'ESO, igual que el Casal, i el Sant Esteve eren de segon d'ESO perquè eren els alumnes que començaven justament aquest projecte que us comentava a Refugi, i aquí a la FEDAC seran alumnes de tercer i de quart d'ESO. És a dir que hi ha hagut una mica de variabilitat, però vaja, al final seran doncs bastantes sessions amb ells. Són sessions que duren una hora, 40, depèn del centre, 45 minuts, una hora, i bueno, doncs igual se'n fan 12 o 13 sessions d'aquestes.
També són edats que estan més predisposats una mica a fer aquest tipus de reflexió i que d'alguna manera poden començar un activisme per un futur més sostenible, no? Un futur que en definitiva és per a ells, no?
Home, és obvi que el futur és seu. I per tant, bueno, aquí no intentem, diríem-ne, dir que és el que ha de fer ningú, no? Però que reflexionin sobre les conseqüències dels nostres actes a nivell mediambiental, doncs sí que en general ells tenien molt apresa doncs, el reciclatge, no? La reutilització de les coses, etc, perquè a tot arreu sempre ha sortit que què faríem nosaltres, tots ells ho deien, no? També hem parlat amb alguns centres, doncs, diríem, de la reutilització de la roba, és a dir, d'intentar generar menys residus, que són al cap i a la fi un dels greus problemes que també es troba a nivell mediambiental. En alguns casos hi ha hagut l'opció fins i tot de parlar de biodiversitat, la pèrdua de biodiversitat. I normalment l'exposició jo la començo sempre posant exemples de com estan disminuint les glaceres, donant dades, unes quantes dades. I entre aquestes dades hi ha dades de l'Observatori de Caldes de Montbui, que és un observatori meteorològic que porta funcionant molts anys. I el que s'ha vist aquí és que la temperatura ha pujat en els últims 70 anys, doncs les màximes més de 2 graus, les mínimes una mica menys, i això es veu que és comú a tota Catalunya, que és un increment de temperatura molt elevat, i la pluviometria ha anat baixant de forma general, la tendència és a disminuir en aquests 70 anys doncs, aproximadament un 10%. Per tant, també es donen dades de zones properes perquè ells justament adquireixin aquesta visió de que hem de fer alguna cosa entre tots per evitar aquest escalfament que estem patint, que té molt greus conseqüències.
Doncs amb aquesta reflexió, si et sembla, marxem. Gràcies per aquesta estona i també una mica per explicar-nos les conseqüències i una mica la situació i el periple que dèiem que viuen aquestes famílies, aquestes persones que han de marxar de casa per una situació insostenible a nivell ambiental. Gràcies.
D'acord, adéu, bona tarda.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Quarts de 5 de la tarda, és dilluns i a aquesta hora ens agrada parlar d'esports, principalment futbol, que és el que ens deixa el cap de setmana amb les competicions de Lliga, i ho fem sempre en companyia dels nostres tertulians, Miqui Romagosa, redactor d'esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda, Carme.
El Raül Chao, també periodista, el tenim a Sabadell. Bona tarda.
Bona tarda, per dir alguna cosa per Sabadell.
Sí, no. Estem arreglats aquí els dos.
Sí, els de Sant Andreu us van passar la mà, no?
Sí, gairebé la mà, però mare meva. No sé, això... Estem una temporada que va començar a dalt, com el Xambala, i encara estem baixant, i encara no es veu al fons, i això és molt dramàtic encara.
Val. I Terrassa, què va passar, Miqui? Que no estava al cas.
Doncs mira, que València Mestalla, doncs pam, vam perdre 1-2.
Entre els dos
quan
no fem un
l'oportunitat,
equip.
Digue'm?
Entre els dos no fem un equip.
No, o sigui, ahir vam tenir un dia espectacular. O sigui, el Terrassa doncs, va fallar oportunitats clares de gol, el rival et marquen les dues que té, els àrbitres tampoc no ens ajuden gaire, i després se'ns lesiona un jugador.
Vinga, va, ja Diego. Estem amb els àrbitres, va, pobres! Escolta,
sí, home,
no
sé,
sí, mira, deixa que saludi
som la sucursal de Madrid Televisió també.
Que et dediques a fer vídeos ara també.
Eh? Sí.
Ja. Joan
jo només
Muñoz,
poso la veu.
Joan Muñoz, periodista, tu millor? Sí?
No molt, perquè la part que em toca, que és l'escola Alpia, vam perdre la imbatibilitat que portàvem des de fa molt de temps. El Miqui ho sap bé, que va entrevistar fa poc el meu entrenador, i doncs sí, vam perdre sí. contra el segon classificat.
Però tu vas jugar tot el partit?
Ja, i què?
Però no perdíem des del 24 de novembre, eh?
Ostres.
Correcte, des de justament coincideix que jo vaig estar lesionat, vaig tornar, i no, jo encara no havia perdut, doncs mira, em vaig
estar... A quin equip jugues?
A la Pia, jugo a l'escola Pia, tercera catalana, i el Miqui, vam ser a l'equip de la setmana, crec, fa uns dies a Terrassa, però ja no ho serem.
I ara ve a parlar de futbol.
Correcte.
D'altres categories. Us en recordeu d'aquella cançó que es va fer famosa de Copa Lliga Champions?
Sí.
Van... Que la Copa està número 1 d'emissora.
No sé per què rieu així. Copa Lliga Champions, això ho van aconseguir, no?
Sí.
No,
doncs
pues és que la torna...
El Bayern, no?
Eh?
El Bayern.
Es torna a posar de moda. A més, mira, si ara us ho mireu bé, aquesta setmana hi ha Copa, després hi ha Lliga i després hi ha Champions. Si ens fixem a la Lliga, aquesta setmana la part de dalt tots han fet la seva feina. Patim més o menys, però tothom ha fet la seva feina. I, per tant, la cosa continua estant justeta, que és el que dèiem la setmana passada. Segurament estarem així fins al final de la competició. No crec que vagin massa els equips que lluitaran pel títol. Parlem del Barça, del Real Madrid i de l'Atlètic de Madrid. Si ens fixem a la part de baix, doncs veurem com l'Espanyol sembla que va agafant una mica d'aire. no?
Respirar una mica, sí.
Respirar una miqueta. I ahir el Girona, ara faig la radiografia, després entreu en matèria vosaltres mateixos. I el Girona, que tampoc no hi ha manera... Es va allunyant una mica de les places de... europees, però vaja, que tampoc no perilla la seva permanència, però és un vull i no puc, no?
Sí, pel que fa a la part de dalt de la classificació, bastant important la següent jornada, la d'aquest cap de setmana que ve, s'enfronten el Madrid visita Betis, que ve en una bona dinàmica, és veritat que sense Anthony, l'Atlètic de Madrid rep a l'Atlètic Club, que ve de fotre 7 gols al Valladolid, i sembla que no, ningú compta amb l'Atlètic, i és normal que no comptin amb l'Atlètic, perquè suposo que mantenir aquest ritme de puntuació és molt difícil, però està allà, està ben a prop dels tres de dalt, i després el Barça rep a la Reial Societat, que també és un equip bastant perillós. Bé, jo crec que es decidirà en els enfrontaments entre els tres equips de dalt. No crec que... Bé, alguns s'aniran deixant punts, però no crec que cap no es deixi cap punt contra els de baix ni de mitja taula, algun punt aniran perdent, però els partits entre ells marcaran la diferència. I per baix, doncs bé, el Valladolid, el València... però el Valladolid ja sembla...
El València està desconegut, no, el següent.
Sí.
Està fatal.
Jo començant per baix, crec que l'Espanyol, amb la victòria d'aquest cap de setmana, ha fet un pas enorme, però enorme, per aconseguir la salvació, perquè ara mateix està un més 4. Les sensacions que va donar l'equip, té un porteràs, que ja ho portem dient durant tota la temporada, sí. Però Joan García hauria de ser el porter titular de la selecció en les properes competicions, perquè és una barbaritat de porter. I ara mateix, guanyant 3 o 4 partits a casa dels que té, crec que tenen la salvació feta. A més, Valladolid jo crec que és un equip que ja està sentenciat. L'Alavés fent fora a Luis García crec que s'han equivocat gravíssimament. I el València, que ara mateix és un polvorí i que pot passar tot. A la part de dalt de la Lliga, amb el que ha dit el Joan, compta amb l'Atlètic Club de Bilbao. Compta amb l'Atlètic Club de Bilbao, que aquesta setmana té partit com partides contra l'Atlético de Madrid i no té Copa del Rei, al contrari que l'Atlético de Madrid, vigileu-me amb això. I Barça i Madrid jo crec que tornaran a fallar, tornaran a tenir els seus millors moments i els seus pitjors moments com acaba de tenir el Real Madrid. Crec que és una lliga en la qual guanyarà qui sigui més regular, qui falli menys, i crec que també que es decidirà fins a l'últim partit del campionat, perquè hi ha una igualtat molt gran entre els tres grans, més el cas de l'Atlètic Club de Bilbao, que jo crec que estarà lluitant també fins al final. Aleshores, crec que tenim una lliga tant per part de dalt com per part de baix que és de no perdre's. I a més, amb aquestes setmanes de futbol a tot i pleni, sí. Crec que els que ens agrada aquest esport gaudirem com nens petits.
Miqui...
Bueno, jo primer de tot, avui marxaré de sabut perquè pensava que algú cantaria la cançó de Copa Lliga i Champions.
Pues ja però ja l'hem cantat sense música.
Sí, però bueno, gràcies també que m'ha evitat una estona complicada. Però bé, dit això, és una competició de Lliga, ja ho diré, molt complicada, molt difícil de pronosticar qui serà el campió. I fins i tot... Us en recordareu aquella temporada on semblava que el Barça i el Madrid serien els campions i després la va acabar guanyant el València fa molts anys, quan l'època de los Galácticos?
Jo no havia nascut, Miqui.
No, però... jo tenia pocs anys de vida.
Doncs bueno, per això ja estem la gent de mitjana edat, suposo.
Els grans,
ja
no?
Tirant cap a...
Per això
sí,
estem els grans.
Per comentar la resta...
Però jo ara no recordo, no recordo, Miqui, aquesta lliga que comentes. És una
2000,
lliga que
va... Crec que era el 2002, 2003, crec que era ja fa uns quants anys. Però dic que, per comentar una mica el que deia el Raül, no? Que jo crec que per mi hi ha dos equips ara mateix que estan per darrere, que són el Villarreal i l'Atlètic Club i el Villarreal, que són dos equips que compta com els tres de dalt, com diríem en ciclisme tinguin una pàjara, perquè, ostres, poden donar la sorpresa i jo crec que tenen una distància perfectament assumible. Si imagineu-vos quan arribin els enfrontaments directes, que sempre algun dels dos es pot deixar punts, si ells no fallen... Podríem estar parlant d'una lliga de 3, no, una lliga de 5.
No penseu que aquesta pajara que comenta el Miqui ja l'han tingut tant Barça com Madrid i que l'únic que potser no ha pringat tant és l'Atlético?
Jo crec que en concret el Barça ara, a més, recuperant efectius a dalt, sembla que Olmo torna a jugar amb continuïtat, Gavi, ara la Minja Mal està una mica tocat, però bé, està recuperant efectius i li permet així tenir una rotació molt més àmplia, dubto que es deixin punts tontos. Evidentment, després en enfrontaments directes, no només contra Madrid i Atlètic de Madrid, sinó també contra Atlètic Club, Villarreal, el Rayo no, en aquest cas, perquè ja han jugat, però equips d'aquests de dalt et pot deixar algun punt, algun empat. El Madrid crec que ja ha posat, i si et mires els darrers partits, ha posat aquest modo crucero, però el crucero amb una marxa...
En positiu.
Amb una marxa 6. Mm-hmm. Estem veient a Vinícius i Mbappé implicats, ara no estava Bellingham, però Rodrigo molt implicat, Valverde a un molt bon nivell, fins i tot Modric, Ceballos, Tchouaméni, ara que torna a la posició de mig, Álava, ja va sumar la seva primera titularitat. Jo el que veig és que l'Atlètic de Madrid aquest mes de març se li pot fer molta, molta bola, perquè ha de saber prioritzar quins són els partits importants. És que se li junten partits contra Madrid i el Barça, alternant competicions, ben bé no saps què estàs, en què, on sí, poses sí. Tots els ous. No pots estar a tots sí. Jocs. I crec que la Lliga poder es ressenteix una mica, que crec que és el que més lluny té. Per mi, si em preguntes, crec que la Lliga a l'Atlètic de Madrid no la guanyaria, però la Copa, si es concentra en la Copa, pot ser el seu títol d'aquesta temporada.
Totalment d'acord amb el que està dient el Joan, perquè crec que si jo fos aficionat d'Atlético Madrid prioritzaria ara mateix la Copa del Rei, que fa molt de temps que no la guanya, té una oportunitat increïble, està a només 3 partits d'aconseguir-la, perquè a més la Lliga ara amb la Champions, més la Copa del Rei, un partit cada 3 dies, l'Atlético Madrid, que es nota molt quan juga a la unitat A i quan juga a la unitat B, crec que ha de prioritzar, perquè si no prioritza, al final acabarà perdent les 3 competicions perquè això els jugadors ho acaben pagant. Ara mateix, per exemple, el partit de Lliga està sense Pablo Barrios lesionat, sense Pablo Barrios sancionat, sense Coque lesionat, aleshores crec que això es nota molt. L'altre dia va guanyar una mica de sort i amb polèmica a València, aleshores crec que l'Atlético Madrid ha de prioritzar si vol intentar guanyar algun títol aquest any. El Barça...
Estic d'acord que els partits amb enfrontaments Atlético Madrid-Barça acabaran en empat, jo per això ho deia el tema de... perquè Simeone jo crec que buscarà no perdre'ls i
és que
ja sabeu.
A Montjuïc van guanyar amb una última jugada allà que se la van trobar. El partit del Bernabéu va ser un partit molt dolent, molt dolent. Aleshores, el Xolo Simeone, si hagués de fer un partit ideal, seria el que va fer a Montjuïc, és a dir, patir i al minut 94 a fer el gol i que no tinguin temps de remuntar. I el que em faltava dir abans, crec que el Barça el que ha de fer és millorar, perquè ha de millorar perquè els últims 2 partits ha guanyat allà per la mínima, patint més de, no, perdó, les pames amb l'últim gol de Ferran Torres, però crec que la sensació que ha deixat l'equip crec que no és tan bona com la de principi de temporada. Crec que ara està sent més com la lliga de Xavi de l'1-0 allà
no tant,
patint.
No tant, Raül.
A mi sí que em donen aquesta sensació, és a dir, crec que sobretot quan Lamin no està, és a dir, a Les Palmes sé que no va ser el seu millor dia, però quan ell té la pilota és quan el Barça té se l'obren totes les oportunitats,
jo
perquè
diria...
jo amb Dani Olmo no em puc fiar, perquè és un jugador que ara mateix no pot jugar 2 partits seguits.
Ja.
I això
I Tebas,
que és un problema, no, i això és un problema. Més Tebas, exacte, que això és un altre tema.
Jo potser la diferència que veig amb el que tu comentaves de aquesta comparació que feies amb el Barça de Xavi és que l'equip ha après a patir, a treure partits amb dificultat, que són aquests que han anat guanyant últimament per un gol únicament de diferència, sense les golejades que ens té acostumats, i que tu l'estàs veient jugar, i tot i que vegis la dificultat, no perds l'esperança que hi hagi una jugada que aconseguirà el gol. O sigui que és un equip que ha guanyat amb fiabilitat. No així l'equip de Xavi.
I que estem parlant que estem veient un Barça que no està en el seu esplendor, però és que aquest potser és el seu terra. Amb Xavi era el seu sostre. Vull dir, amb Xavi no mai havien jugat com han arribat a jugar amb Flick. Els seus millors partits eren guanyar contra Les Palmes 2-0 sense patir en excés. El Barça té un post competitiu, té una base molt més alta que anys enrere, i això és el que et permet competir en el dia a dia i poder que si Dani Olmo no juga 2 partits seguits, doncs que entri Gavi o que Frenkie de Jong ja comenci a ser titular, que Casador també entri al mig, això és el que et permet poder guanyar tots els dies, perquè si ha de jugar la Minja Mal tots els minuts que queden d'aquí a final de temporada, o poder perdem a la Minja Mal.
És que ho està jugant tot, ha de descansar, és a dir, per la seva salut ha de descansar, és que té 17 anys, és a dir, que ha de descansar. I per mi una de les claus d'aquesta diferència entre Xavi i Flick, per mi és Pedri. perquè amb Xavi Pedri era un jugador que no parava de lesionar-se, és a dir, que a vegades anava de 3 mesos fora de combat en un altre 3 mesos, i ara des que li van fer aquestes proves, que li van dir de fer una sèrie d'entrenaments abans, previs, per ajudar a millorar i tot, crec que Pedri està en el seu millor moment de forma, recuperant i rememorant aquella fantàstica Eurocopa que va fer amb Luis Enrique, que era el millor migcampista d'Europa, i això crec que és molt positiu pel Barça, així que veurem com acaba la temporada, perquè ara mateix el nivell de Pedri és d'escàndol.
Això és plàtan de Canàries, senyors, que és el que anuncia.
Això que és publicitat, que patrocina la tertúlia.
Pedri, sí, mira, els hi podem demanar. Escolteu una cosa, per passar una mica ja i avançant la tertúlia, fem una mica de pronòstic dels dos partits que tindrem aquesta setmana de Copa, de les semifinals. Demà el Barça rep a Montjuïc a 9:15, que l'hora també podria ser una altra, no? És una hora una mica prohibitiva.
Sí.
Barça-Atlètic Atlético de Madrid i dimecres Real Societat a Real Madrid. 9:15 de la nit aquesta setmana. Fem una mica de travessa, a veure?
Amb el Madrid, no sé, crec que no hi haurà masses dificultats. Poder queda una mica oberta l'eliminatòria per al partit de tornada, però jo, de l'eliminatòria Atlètic de Madrid-Barça, el que espero és poder arribar a la tornada amb el partit, amb l'eliminatòria oberta, perquè potser el Barça demà, per mi, per com arriba, no sé, em dona la vibe de que el Barça pot guanyar molt contundentment.
Sí?
No sé per què. Espero que a la tornada encara tot estigui obert i podem gaudir d'una eliminatòria ben xula entre dos superequips.
I què us dona a vosaltres, Raül, Miqui?
Jo, per mi, el Barça-Atlético de Madrid, jo dono un 1-0 a l'anada i tot per decidir el Wanda Metropolitano. Crec que el Barça acabarà marcant al final i l'Atlético de Madrid anirà pel 0-0. Aleshores, 1-0 al final del partit i tot per decidir a la tornada. I del Real Societat-Real Madrid, jo crec que la Real Societat sortirà amb el seu 11 de gala. Crec que és la seva oportunitat per assolir un títol. I si el Madrid fa la feina, potser se'n va amb la eliminatòria allà guanyada pel Bernabéu. Aleshores, això faria que la Real també sortís amb els reserves al Bernabéu. Aleshores, crec que la Real ha de sortir a per totes, amb el seu 11, i intentar treure un bon profit de Noeta. Però jo crec que el guanyarà el Madrid 1-2.
I tu com ho veus, Miqui?
Doncs jo crec que l'eliminatòria Barça-Atlético-Madrid, Atlético-Madrid-Barça serà una mica tostón. Més que res per com ho plantejarà l'Atlètic de Madrid i el Barça, doncs que no veig que s'estigui trobant del tot còmode, tot i que podríem dir que és un cas com el de la Real Societat. Crec que la il·lusió per guanyar un títol doncs pot tenir aquesta part, no?, de motivació extra per al Barça. I en el cas del Real Societat Real Madrid, jo crec que el Madrid a casa doncs pot donar bones sensacions, el Real Madrid a Anoeta doncs les pot passar magres, perquè fora de casa, si us heu donat compte, el Madrid és un equip molt diferent, sobretot defensivament és un equip molt més fàcil de poder doncs batre, i a casa el Bernabéu és més letal. El que passa és que ja sabeu que el Madrid aquest any, doncs tot i el que no sigui la protecció de la Champions, doncs moltes vegades hem vist uns equips que la veritat és que no donen gaires garanties.
Vaja, que estem pronosticant una final Barça-Madrid, Madrid-Barça, no? Ho teniu clar?
Sí, com volia la federació.
Com volia la federació. Ara parlarem després, si ens dona temps de vale. Tebas, que a part de ser el president de la Liga, també és membre de la federació. Champions, hi va haver el sorteig? Divendres, ja ha quedat configurat el quadre. El Barça, que jo pensava que li tocaria la Xina, és a dir, jugar amb el PSG, li ha tocat, mira, aquesta vegada el sorteig ha sigut més benèvol, li ha tocat el Benfica, que tampoc no, a mi no em fa massa gràcia, però en realitat sí que és un equip més assequible. Ja veurem...
Negreira,
com... Sí, bueno, ja veurem com va tot això. Coincidiu que li ha tocat la part més fàcil del quadre, perquè a l'altra banda tenim Real Madrid, Atlètic, Arsenal, PSV, Paris Saint-Germain, Liverpool, Aston Villa i Bruges. No té massa punt de comparació amb l'altra part del quadre. Com veieu la possible evolució d'aquesta competició?
El Barça ha d'arribar a semis o final amb el quadre que té.
Sí, gairebé obligat.
Per mi està obligat a arribar a semifinals. Em sembla que el Dortmund o el Lille, el possible rival de... crec que el Benfica l'hauria de guanyar sense problema, i el possible rival de quarts, bé, el Dortmund té més nom, crec que nivell, ara mateix, tot i que té bons jugadors, sobretot a l'atac, però és més nom i el record que tenim del que és el Dortmund, perquè la temporada passada va jugar a la final, que el que és l'altra banda del quadre, que és Bayer, Leverkusen i Inter, com tres equips més grans, el Feyenoord queda una mica despenjat. Ull amb l'Inter, amb el Bayern. No crec que sigui tan fàcil. De fet, si hagués estat per l'altra banda del quadre posats a jugar contra el PSG, jugaria contra el Bruges o l'Aston Villa a quarts. No em sembla un camí molt diferent. Sí, és veritat que salves el Madrid o l'Atlètic, en aquest cas, i el PSG, clarament, però que després tampoc... Em sembla no ho tindrà tan fàcil el Barça, però sí que és veritat que unes semifinals hauria de trepitjar.
Si ens posem al costat del guanyador del Madrid, Atlético de Madrid, serien quarts de final Arsenal, a priori, i semifinals Liverpool, que són equips que, sobretot el Liverpool, que està en el seu millor moment de forma, sense cap mena de dubte. I per l'altra banda, jo crec que el rival més difícil és l'Inter. El Bayern crec que és el menys Bayern de la temporada, com l'any passat. Crec que és un equip que té una dependència monumental de Harry Kane i que té una defensa molt fluixa, com es va veure ja en el partit de Montjuïc d'aquesta fase de la grups de la Champions. I l'Inter, que és una muntanya russa, que sembla que està bé, però després a Europa li costa molt. I el Dortmund, home, que va a setè, crec, o sisè o setè a la Bundesliga, aleshores, crec que si la Porta hagués dissenyat un sorteig, hagués estat aquest, sense cap mena de dubte. Perquè, per l'altra banda, jo crec que t'has deixat els tres cocos, que per mi, o dos, és a dir, que són, per mi, Liverpool i Madrid, que són, juntament amb el Barça, els principals tres favorits per guanyar aquesta Champions. Per això el que deia abans, que crec que el Barça està obligat, sí o sí, a com a mínim arribar a semifinals. Tot el que no sigui arribar a semifinals crec que seria un fracàs.
Val. Us heu imaginat la final de Munic?
Jo espero que no sigui Barça-Madrid.
Seria una final inèdita, eh?
Jo espero. Sí.
Espero, diu.
Sí, no sé.
S'acabaria el futbol, eh?
No em crec que m'estiguis dient això. No confies en el...
En què?
No confies.
No, perquè no té entrades.
Jo no confio en res. Jo no diré res. Però hi ha una certa... No diré de quin equip soc, però es pot intuir. No vull tot el soroll que supondria una final Barça-Madrid, tot el que suposa tot allò, a l'abans, al després, el record que queda... Mira, si el Barça no ha de guanyar la Champions, sí, que la guanyi el Madrid. Si el Madrid no ha de guanyar la Champions, que la guanyi el Barça si volen. Però que no se la guanyin l'un a l'altre, perquè no em ve de gust. No em ve de gust.
No tens ganes de patir.
Jo no tinc ganes de patir, que se la juguin a la Copa.
Començaria la Lliga Europea, ja.
Sí. Serà l'inici de la Lliga de Florentino, eh? De la Superliga.
Algú veuria una altra final diferent?
Jo crec que pel costat de l'esquerra, és a dir, pel costat més difícil, crec que Madrid, Atlético o Liverpool, un d'aquests és el que juga a la final, i pel costat del Barça és Barça o Inter. Tot el que no sigui un d'aquests equips, per mi seria una sorpresa molt gran. Pel costat de l'esquerra, pel costat més difícil... si el Madrid està com està, és a dir, si està en el seu millor moment, crec que hauria d'estar a la final. Clar, perquè tens a Mbappé, tens a un jugador que marca la diferència, però clar, és que el Liverpool ara mateix crec que és molt millor equip que el Madrid. El Madrid té individualitats, però per plantilla col·lectiva crec que el Liverpool està molt bé. I per l'altra banda, jo crec que el Barça dependrà molt del que hem dit abans, és a dir, de com està Pedri, de com està Lamin, de que no tinguin més lesions, i sobretot, no sé si per la final potser sí, que és recuperar Ter Stegen, perquè per mi Chesney cada vegada que surt de la porteria crec que els aficionats del Barça estan virgencita, que no sé nada.
La mateixa il·lusió que Peñarroya entreni al Barça, no? Seria aquesta del Barça.
O Movilla entrena al Sabadell.
Escolteu una cosa, que ningú no ha donat una final entre dos equips anglesos, que és el que pronostica la intel·ligència artificial. És a dir, una final entre Liverpool i Arsenal.
Però si no pot ser. estan a la mateixa banda del
quadre. No pot ser, estan a la mateixa al costat, sí, sí.
Bueno, doncs, sí, una, doncs Liverpool-Barcelona ha de ser primer i tercer.
Mira, jo...
O sigui que la intel·ligència artificial s'ha equivocat.
Jo crec que la intel·ligència artificial no té en compte... Mira, el Liverpool és bastant millor equip que el Madrid, eh? Ara mateix penso, però no té en compte que el Madrid... Mira, en un suposat enfrontament entre tots dos, que seria semifinals, estem parlant de finals d'abril i mitjans de maig.
I l'anada al Bernabéu o la tornada a Anfield? Compte amb això.
Vale. Tant és, d'aquí a saber com està el Madrid pot estar o molt millor o molt pitjor, vull
o
dir,
mort.
Ara jutjar...
Sí, no, però és igual, eh? Ara, encara que estigui mort.
Però és el que, que l'any passat va guanyar la Champions al Madrid jugant contra un City que era increïble, que no saps ben bé com vas guanyar aquella eliminatòria. I no
defensant.
Era...
Defensant.
Vull dir, a mi se'm faria raro que el Madrid, jugant contra equips tan durs, no arribi a la final. Vull dir, això crec que motiva l'afició, motiva els jugadors. Em suposaria... Crec que seria més perillós pel Madrid jugar, bé, contra un Leverkusen que contra l'Atlètic de Madrid. Crec que la motivació extra aquesta dels grans partits afavoreix a l'equip blanc.
Jo ara una cosa, perdó, però jo aquí no em voldria enfrontar ara mateix al PSG, perquè crec que el PSG està en el seu millor moment de la temporada, crec que ha recuperat a Dembélé, que Dembélé està després de la no convocatòria en un partit clau de Champions, crec que ha despertat i possiblement està en el seu millor moment després del seu fitxatge pel Barça, és a dir, des de que no està al Dortmund crec que està en el seu millor moment, i qui ho havia de dir, però Dembélé està de tornada.
Molt bé, abans deia, parlem de Tebas, no és que tinguem massa temps, però a banda de titllar el Madrid de ploramiques perquè es queixen de l'arbitratge, també va fer doncs una roda de premsa per parlar de molts altres temes, entre altres qüestions del tema de la pirateria i parlar del futbol, que assegura que no és car. Vosaltres que sou futboleros i que us agrada veure partits, no sé, com us ho feu?
Aquí no es pot.
Hem perdut la senyal, eh?
Sí, hem perdut la senyal.
Aneu al bar?
Comparteixo entre familiars i tal, i quan no puc compartir perquè jo no pago i paguen a l'altra banda de la família, doncs res, roja directa, jo què sé.
Però és car o no? Vosaltres enteneu que és car?
Que sí, és car.
És caríssim.
Tot el futbol,
és caríssim. És caríssim. És caríssim. Crec que són 120 i només el futbol. És a dir, si t'agrada el bàsquet o un altre esport, ja se te'n va als 140 o més. Crec que és una barbaritat. És a dir... el Mago Pop fa màgia, doncs crec que a tothom ha de fer, al final, depenent de la teva butxaca, però és que pagar 120 euros per veure el futbol, crec que se'ns està passant, comparant amb Anglaterra,
Raül, 120
Itàlia...
És un pastizal.
És un pastizal, és que és un pastizal. Sí, sí,
sí. I penseu, com apuntava Tebas, que si es baixés el preu igualment es continuaria piratejant? No. Vull dir que no és una causa perquè la gent...
M'he salvat les distàncies l'any passat per veure la primera federació, crec que eren 70 euros, una cosa aquesta. Si tu per 70 euros durant tot l'any, o poses 100 euros tot l'any, tothom pagaria 100 euros per veure el futbol durant tot l'any, és a dir, et surt a 10 euros al mes. Però clar, si has de pagar 120 euros al mes, és que estem bojos, és a dir, millor no fer el càlcul, però se't va a més de 1.000 euros que has de pagar l'any per veure el futbol, és a dir, més el teu carnet de socis.
Ho deixem aquí i potser algun altre dia continuem. Nois, moltíssimes gràcies, que vagi bé la setmana.
Bona setmana a tots i totes.
Adéu.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. Hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.